sí, sí,
sí, sí, però jo crec que és important, i ara estem parlant del City i del Barça, però crec que hi ha molts equips de primera divisió que tenen aquesta atenció, també, vull dir que no estem parlant només d'equips top de
sí, 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 de fet, per donar context a la gent, el Barça neix aquesta atenció al jugador amb Pepe Costa, individualitzada amb Messi, no, tampoc anem a ser il·lusos, i a partir d'aquí comença a créixer aquesta atenció en el jugador, i jo crec que aquest estiu desconec el que passa, però sí, el que passa és que marxa un dels membres, i jo crec que aquí falta una mica amb aquesta cobertura a nivell dels nous fitxatges, que ho van expressar, i així ho ha explicat el Toni.
11:45 de la nit, sabeu com s'arregla tot això de Gundogan i els draps bruns, etcètera?
Guanyant demà.
S'arreglen 3 punts demà a Noeta. De moment el que s'ha arreglat, Laia, és la situació de Pedri, que ja és a la convocatòria, oficialment ha rebut l'alta mèdica per jugar demà, entenc que no com a titular, si hi ha algun temerari que el col·loqui com a titular aquí a la tertúlia del Tuiràs, acceptarem la seva opinió, però la posarem en dubte, però Pedri és a la convocatòria.
Sí, el migcampista canari torna després de 10 setmanes, no juga des de l'agost, des de la segona jornada de Lliga contra el Cádiz, s'ha perdut 12 partits en total, i Xavi avui ha celebrat el retorn del migcampista i assegura que no s'ha dilatat el seu procés de recuperació, sinó que ja són els tempos que estaven previstos, per tant que no hi ha cap problema, i el mateix amb Frenkie de Jong, que va entrenar-se ja a la prèvia del Clàssic, però tot i que ja es va exercitar fa una setmana, continua sense rebre l'alta mèdica, i això és el que ha dit avui Xavi a la sala de premsa.
No busques aquí els tres peus al gat i amb nosaltres, que no hi ha polèmica. Les lesiones va todo bien, tranquilos. Tranquilidad, hombre. Si me preguntáis, igual hay un 30% de preguntas de los lesionados, y siempre respondemos lo mismo. Sí, ha hecho parte del grupo, ha hecho entrenamientos con el grupo, pero sus sensaciones que le duele, pues ¿qué vamos a hacer?
No busquis tres peus al gat, Àlex Pintarell,
amb
la pregunta de les lesions. Avui estava especialment, cada cop que li hem preguntat per les lesions, és que només em pregunteu per les lesions.
Sí. Jo li he preguntat per Frenkie perquè jo la informació que tenia és que no arribaria al Clàssic, ni de broma, i a mi em sorprèn que el divendres es provi, i aquesta setmana està fent redactació altra. Doncs la pregunta era si creien que s'havien precipitat intentant que arribés al Clàssic, no? I és quan ha dit això Xavi, no?
Però divendres van sortir tots, no?
Potser no som els periodistes que busquem tres peus al gat, potser és el club que va forçar-lo a intentar arribar al Clàssic.
Divendres van obrir la porta a tots.
Quan recordo perfectament el dia que es va lesionar i el dia que van conèixer la lesió, el Víctor Sánchez, que era aquí en aquesta taula, va dir: és una lesió molt fotuda i és una lesió molt dolorosa. No és un skins com el que tenia Lord Robert Lewandowski. I tenia per un mes i mig, vam dir un mes i mig, un mes i mig, i no s'ha complert encara aquest mes i mig.
I a l'inrevés amb Pedri, que s'havien dit unes 8 setmanes i al final han acabat sent 10, quan la intenció ja era la prèvia al partit, prèvia al Clàssic contra l'Atlètic de Bilbao, la idea ja era que pogués entrar en aquella convocatòria, fins i tot hi havia el partit del Shakhtar i que pogués estar disponible contra el Madrid, i no va estar en cap d'aquestes 3 convocatòries. Ara demà torna a la convocatòria, imagino però que després de 10 setmanes lesionat, amb l'historial que ha tingut, doncs que s'anirà ara una mica piano amb Pedri. Per tant, De Jong que no ha arribat, ha arribat Pedri, però De Jong no. De Jong i Sergi Roberto són les úniques baixes pel partit de demà. A poc, això sí, afortunadament va tornant la normalitat pel que fa a la infermeria. Marc Casador, el capità del filial, és l'únic dels joves que ha entrat a la llista per jugar demà, no?
Creu que és molt important el partit de demà, que és important, o que... Bé, és un partit difícil, però que tampoc cal d'alguna manera posar-li tanta transcendència com jo crec que s'havia posat a la prèvia.
Jo crec que és un partit molt important. Per dues coses. Primer, perquè vens d'on vens, que vens de Palma al Clàssic, i per tenir una segona derrota, i tal com és el Barça, ja es començaran a generar dubtes. I després perquè el Madrid juga diumenge contra el Rayo Bernabéu, i la lògica ens diu que el Madrid hauria de guanyar el seu partit, i per tant serien 7 punts de diferència, que evidentment quedaria un món, però començaria a generar dubtes, i per tant jo crec que és un partit molt, molt important. A més perquè us és contra un rival de nivell, i per tant, si no guanyes una altra vegada el Barça, no guanya, el Barça no planta cara a equips de la zona alta, i per tant em sembla un partit fonamental. Que també he dit això, crec que per la manera de jugar a la Real Societat, que és un equip que vol tenir la pilota i un equip que apretarà sobre la sortida de pilota del Barça però que deixarà espais al darrere, jo crec que el Barça s'hauria de trobar més còmode atacant aquest tipus de defenses amb més espais que no pas línies de 5 on el Barça amb defenses estàtiques li costa un món trobar forat, no? I per tant, en aquest aspecte crec que és un escenari bo i un escenari ideal pel Barça per poder fer mal tu també amb les teves armes.
Sí, per mi hi ha moltes coses. Hi ha la part primera de números, que és al final ets quart, la Real Societat està darrere teu, sí que estàs a 6 punts de la Real Societat, però si li marques 9 punts, la veritat que marques un, per mi hi ha un coixí bastant important amb tot el que, amb tots els equips que venen darrere d'Atlètic de Madrid, Girona, Real Madrid i Barça, perquè ja serien 9 punts i depèn del que faci l'Atlètic Club. I després en la part del joc, per mi és important veure si el Barça seguirà el que va fer el dia del Clàssic a nivell de plantejament. Vam estar parlant que com que veníem de l'aturada del partit, o sigui, abans del partit del Clàssic, vam parlar molt de si el Barça com jugaria, quin plantejament faria. Finalment va acabar apostant per tres centrals Xavi i crec que va trobar un equilibri molt interessant en el que durant moltes setmanes parlàvem que no tenia el Barça, i igual que en la Supercopa d'Espanya l'any passat va ser l'aparició del quadrat i l'aparició de que el Barça es va equilibrar a partir del mes de gener passat, pot ser que aquest clàssic, tot i que la Supercopa de l'any passat va ser un resultat positiu, aquest no ho hagi sigut, que aquest clàssic marqui tendència a nivell de joc o a nivell d'estructura del Barça de Xavi. Per mi, per tant, a part dels números, veure aquesta continuïtat o no en el plantejament de Xavi després del clàssic és molt interessant en aquest sentit també.
De fet, el Barça ha jugat, Joan Martí, contra el Porto, a Dodragao, i contra el Madrid, de partits així grossos, de màxima dificultat, no? Una va guanyar, l'altra va perdre. Què n'esperes de tot plegat demà?
Bona pregunta. No sé si és més important recuperar el joc o sumar. Jo crec que en totes les travesses, al llarg d'una temporada, pot entrar perfectament que tu vagis a Noeta o al Real Stadium, en aquest cas, i no guanyis. És a dir, si a tu et diuen abans de començar una temporada que el Barça empata el camp de la Real Societat, segurament ho valores positivament. El problema que tens, el hàndicap que tens ara mateix, és que has empatat contra el Mallorca, has empatat contra el Granada i has empatat contra el Getafe mentre els teus perseguidors no ho han fet. Això què vol dir? Que tens un dèficit i que si no guanyes demà, probablement, tenint en compte que hi ha un Real Madrid-Rayo, et quedaràs a 6 o a 7 de l'equip d'Ancelotti. I això comença a ser una distància important. Sí, estem al mes de novembre. Però clar, tu ara et trobes que has d'esgarrapar punts o no pots fallar en camps on, per mi, si només extraiem el partit, no seria preocupant. La Real Societat Europa, no em vull equivocar, però crec que porta 7 punts.
Sí, sí.
Va empatar, sí, del grup.
Va empatar a casa amb l'Inter.
El dia el Benfica va fer un partit.
De fet, està millor a Europa que la Lliga, probablement. La Real està jugant millor a Europa que la Lliga.
17 partits sense perdre a casa.
És a dir,
17 partits oficials.
És a dir, és injust, però si demà el Barça no és capaç de guanyar el camp de la Real Societat, segurament direm a l'entorn que els dubtes no paren de créixer, que l'equip no rutlla, i en canvi tu pots fer perfectament un bon partit allà i no guanyar. Per tant, la situació és una mica contradictòria, segurament Xavi no dirà que prioritza els punts, però jo crec que és un partit on el Barça el que necessita són els punts.
Què n'ha dit Xavi de la transcendència del partit a la sala de premsa?
Doncs, sobre els punts, la urgència de puntuar o no, Xavi el que ha volgut fer avui és enviar un missatge de tranquil·litat, que encara queda molta lliga i la distància és totalment recuperable.
Pierdes un partido donde lo tienes en las manos. Yo creo que se hizo un muy buen partido, pero mañana hay otro test y hay que sacarlo. No hay nada perdido. Menos mal que no era una eliminatoria de Champions, por ejemplo, ¿no? Tenemos tiempo de aprender, estamos a 4 puntos de los líderes de la competición liguera y tenemos tiempo de subsanar este tipo de error, ¿no?
Doncs traient transcendència als punts perduts contra el Real Madrid, un Xavi que ha assegurat que la davallada que va viure l'equip al Clàssic a partir del quart d'hora de la segona part, diu que va ser per errors i no per una qüestió física.
Ja esteu d'acord? Jo crec que aquesta setmana al Barça neta li ha vingut molt bé, perquè Atlètic Club, Shakhtar i Madrid amb el ganxo. A l'última mitja hora amb el ganxo.
Ja plantien moltes baixes. Jo crec que l'aspecte físic es va notar. I que probablement alguna de les errades que comets és pel tema físic.
Totalment d'acord, sí. Jo vull dir, no jugarem ara a ser entrenadors, evidentment Xavi en sap molt més que nosaltres, però a mi la sensació que em va fer és que el pla de partit a l'entrada de Lamin, Rafinha i Lewandowski havia de catapultar l'energia de l'equip, i en comptes de catapultar-la, el que va fer és disminuir-la.
Clar, parlàvem de canvis de qualitat a la banqueta, i van sortir dos jugadors que feia un mes que no jugaven.
Lamin perquè l'esquerra no rendeix, Lewandowski perquè tu el tenies com a revulsiu i el vas haver de treure en un guió de partit on ell no és el dels millors jugadors del món, que és molt lluny de l'àrea, perquè en aquell moment el Barça ja no estava tan a prop de l'àrea del Real Madrid. Al final Lewandowski, a la seva etapa al Bayern, vivia instal·lat amb la seva maca i el seu còctel a dins de l'àrea, no sortia d'allà, i allà s'inflava gols. Aleshores tu el vas haver de col·locar en un context on no brilla especialment, on tampoc tenia aquella xispa per pressionar, aquella espurna per pressionar els centrals, i un Rafinha també fort de ritme. Jo crec que aquestes tres entrades, per més que les dues últimes fossin més tard, el Barça ho va pagar a nivell de ritme.
En canvi, demà, Marvà, potser Ferran Torres torna a ser aquell revulsiu, no?, que tants punts, bé, tants punts, no sé si dic molts punts, però que algun puntet li va donar el Barça.
Jo millor rendit, clar, no? Jo crec que, o sigui, el Tauró neix des de la banqueta. I en el moment
el Tauró
en
que està tancat,
No, és veritat, i el moment en què
l'Aquàrium,
el moment que surt de titular, no està sent el Tauró. També és veritat que les posicions, molts partits en les que va entrar des de la banqueta, seguia havent estant Lewandowski de nou, i ell era com un segon punta, i aleshores no era l'únic jugador a davant. Però jo crec que sí, que en aquest sentit la tornada de Lewandowski, després farem l'11, però Ferran Torres a la banqueta.
Ferran Torres a la banqueta, perdó. Sí. Mira, de fet, el que farem serà 30 segons de pausa, i no sé si us agraden els torrons, i en concret els de Torrons Vicenç, però regalarem uns torronets, que ja des de fa un parell de dies estem regalant uns torrons. Doncs d'aquí a 30 segons, després de la pausa, el torròmetre.
RAC 1. A Obramat sabem que, ja sigui per començar la reforma del bany o la de la Sagrada Família, el primer pas sempre és el més difícil. I per ajudar-vos, obrim dos nous magatzems en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. D'aquesta manera tenim ja 6 magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida. On compren els professionals. Obramat.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. El torròmetre de Torrons Vicenç.
3 minuts i 3 quarts a 12 de la nit. Vinga, va, el primer que truqui al 902-47700, 902-47700, s'emportarà un lot de Torrons Vicenç, que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i, compte, Marvà, amb aquest, el torró de xupa-xups de nata.
Home,
i maduixa.
Aquest és nou.
Aquest és nou, una de les novetats d'aquest Nadal, d'aquest 2023. Participeu i podreu endolcir aquesta època de l'any amb el lot de Torrons Vicenç, el torró-torró. Em sembla que ja tenim un guanyador, o un possible guanyador, ha de participar amb nosaltres, ara de seguida el tindrem a punt. Escolta, Marvà, si has de reclamar torrons, a l'Aleix.
A l'Aleix, no?
Sí,
perfecte. El de xupa-xups, als meus fills els hi agradarà, jo
crec. El de xupa-xups és el que més està demanant la gent,
Sí?
A més, els que més li agrada als tertulians.
Per tant, apunti un l'Aleix per mi.
Ves ràpid. A veure, que em sembla que ja tenim un oient que vol participar amb nosaltres. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
El teu nom?
Joan.
Joan, des d'on truca, Joan?
De Palamós.
De Palamós. I saps que per guanyar aquest lot de torrons Vicenç has de jugar amb nosaltres i dir-nos, d'entrada, qui no s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
No s'ha de menjar els torrons al Vinícius.
Al Vinícius. Mira, és la segona nit consecutiva que ens diuen al Vinícius.
Apunta que, maneres.
És que d'on no n'hi ha no van per rejar.
Ah, veus que bé. I qui se'ls ha de menjar, Joan?
Doncs l'Aitana.
L'Aitana? Flamant pilota d'or?
I tant.
T'agrada com juga, l'Aitana?
És
l'Iniesta. Mira, la comparació que va fer Pep Guardiola també en el seu dia. Doncs Joan, per tu aquest lot de torrons Vicenç, a gaudir del Nadal, i no pengis, sobretot, que t'agafen les dades i podràs anar a recollir aquest lot de torrons Vicenç a una de les seves botigues. Una abraçada, que vagi bé.
Igualment, bona nit.
Bona nit. Mira, mira quina sintonia, perquè arriba el moment de l'onze del departament d'alineacions de cara al partit de demà. Per quin onze ha d'apostar
la sintonia?
No crec, no ho sé, però a veure si la Laia l'encerta o no. Quin onze és el de demà, Laia?
Ter Stegen a la porteria, defensa, Cancelo, Araujo, Christensen, Balde, mig del camp, Gundogan, Gavi, Fermín, i al davant, Rafinha, Lewandowski i Joao Félix.
A veure, a mi hi ha una cosa que crec que serà interessant comprovar demà, si tanca amb 3 o tanca amb 2.
Sí,
no?
Sí.
Jo crec que és una de les principals qüestions i dubtes que tinc ara mateix de l'onze de demà. No sé si vosaltres compartiu aquest dubte o teniu molt més clar què farà Xavi, Toni, Àlex i Marc.
El Toni no es mulla.
El Toni, com et deixa?
La té guardada.
Com et deixa la paraula?
Però em pensava que reclamaria aquí la seva medalleta i se l'està
sí?
guardant. No vol reclamar medalleta?
Quina medalleta?
No vol reclamar medalleta clàssic?
Cap medalleta. Si no me la dona Gerard?
No, sí. Jo li penjo la medalla. Li penjo també a la Marta Corredera. Els dos em van enviar un missatge quan va sortir l'onze del clàssic, perquè el van clavar. Per tant, medalleta pel Toni Joan Martí, també per l'estimada gran Marta Corredera.
I per l'Aia Coll per l'onze del Madrid.
És veritat.
Ha venit a parlar de su libro,
eh? Sí.
A veure, aquí, que no comparteixis medalla o què, tu?
Només hi havia el Camavinga o Mendy, o Mendy era el dubte.
Crec que aquesta medalla se l'hagués posat tot el gremi de
periodistes
de Catalunya i de Madrid. Tot Madrid anava amb medalla. No, la Laia, amb això que parlàvem, de si tancarà el Barça amb 3 o no, tu, Laia, has apostat que amb dos centrals, no?, i Cancelo a la dreta i de extrem dret
a Rafinha. Perquè també en la línia del que tu deies, a mi personalment m'agrada més Ferran sortint des de la banqueta. Tinc molts dubtes amb l'onze aquest, ja que vagi per endavant.
Jo crec que repetirà amb 3. Per les... és a dir, mirant com ataca també la Real Societat, que és diferent a com ho feia el Madrid, et diria que no. Però aquí jo crec que el Barça ha de decidir, o Xavi en aquest cas ha de decidir si vol apostar pel que va estar còmode al Barça la setmana passada, o vol tornar a mirar una mica el rival. Amb els dos puntes has tingut molts problemes, i llavors jo crec que és per això, i els dos puntes com eren Vinícius, un d'ells la setmana passada, per això acabes tancant amb 3 a darrere, i aquesta setmana, com que només jugam un punt i amb dos extrems, podries recuperar els dos centrals. Però jo aposto que tanqui amb 3. Llavors el dubte és si prescindirà o no de Cancelo. És el dubte que jo tinc, però jo aposto que sí. És a dir, que farà amb Araujo, amb Christensen, amb Íñigo, i aleshores a davant també amb Rafinha, com parla la Laia, i no tinc cap més esmena.
Per tant, tu tens l'esmena fet, la tens a la defensa.
Exacte.
És a dir, fas Cancelo per Íñigo Martínez.
Faig descansar Cancelo per primer cop, o sigui, és una aposta important, però que segueixi tancant amb aquests tres i amb Rafinha davant, que abans amb micròfon tancat ho parlàvem amb el Toni, on Cancelo va fer aquest paper de carriler i on Rafinha també el podria fer. Vull dir que té el recorregut suficient per fer-lo en cas que hagis de tancar o d'ajudar aquí a Barrenetxea, per exemple.
Pintanel, què? Estàs d'acord o no?
A mi m'ho ha agafat en fora de joc, amb això de l'onze. No, jo crec que no tancarà amb 3, perquè crec que l'altre ho fa per la situació en la que està el Barça. Vull dir, i perquè jugues contra el Madrid i tens a Vinícius. Doncs per això crec que tanquen 3 en concret el dia del Madrid. I per tant, no, jo Ter Stegen, Balde, jo me la tiro directament, ja ho dic. Balde, Koundé, Araujo, Cancelo, Oriol Romeu, Gundogan, Gavi, Fermín i Lewandowski, Joao Félix.
Per tant, Rafinha en el teu 11 no hi és.
Per mi no, ni Rafinha
entra
ni Ferran.
Entra Oriol Romeu
i va jugar Koundé,
I jo fico Koundé, sí.
Feia que no amb el cap el Toni Joan Martí, que no, que sí?
No, que em sorprendria que Koundé fos titular perquè... Perdó, per
que
final...
Que jo la tirava, directament.
No, a veure...
No es venia a jugar, no?
Aquí o sigui, el més estrany de plegat és que t'hagués dit que sí en una alineació com aquesta.
No, al final es tracta de jugar, no?
Clar.
És intuïció. Jo crec que farà Araujo Christensen, com en defensa estic totalment d'acord amb la Laia. Crec que farà 4 defenses, no 5. I després tinc el dubte de Romeu. Reconec que no tinc clar que no jugui Oriol Romeu. Crec que si torna a ser suplent, el missatge que li envies a un jugador que especialment Xavi va apretar per firmar-lo és molt negatiu. Per tant, si m'hagués de mullar, crec que sí que Oriol Romeu jugarà. I després crec que Rafinha no jugarà tampoc, perquè Rafinha i Lewandowski, dos jugadors que surten de lesió contra un rival tan intens com és la Real Societat, em sembla que seria massa. Per tant, aquí dubtaria segurament entre Oriol Romeu o Ferran, un dels dos entrant per Rafinha, i mantindria Fermín a l'11, perquè ara mateix és que jo crec que és inviable que jugui sense Fermín al nivell de confiança que està.
Per tant, Oriol Romeu entraria per Rafinha o
Ferran entraria o Ferran. Per Rafinha, i aleshores el teòric fals extrem que podria ser Fermín passaria al mig camp i baixaria la posició de Gavi o de Gundogan.
D'acord, el que sí mantens tu són els quatre migcampistes.
Sí.
I el Marvà no els mantenia? Perquè
no, jo no els mantenc.
Aquest Rafinha...
Jo Rafinha era Bandosque, els dos junts tampoc.
No, també podria ser un dia, no? Que volguessis tenir la pilota contra la Real Societat, que saps que t'apretarà, que necessites no perdre pilotes contra un equip que té certa velocitat a dalt, no?
També. Sí, és que jo crec que, a veure, jugues contra potser l'equip més complet de la Lliga amb totes les facetes, és a dir, el Madrid és un equip que a l'hora de tenir la pilota l'actual, ho va fer la segona part, quanta estona ho va fer contra el Barça? 25 minuts o 30, com a molt, però la Real Societat pot tenir la pilota tranquil·lament i el Barça demà haurà de defensar. No li importa tampoc en alguns moments deixar-se... és a dir, que tingui la pilota al rival, i després també surt molt ràpid, perquè al final Oyarzabal molts cops és com un fals nou que ve a rebre, llavors amb Take, Kubo i Barrenetxea que s'acaben convertint gairebé molts cops en, com si fossin davanter centre. Llavors aquí és on amb Oyarzabal és un altre mig campista més, que són quatre en el que hauries de decidir. Però no sé, és aquí on jo penso que Xavi ha de decidir si mirar més al rival o mirar-se més al Barça, i això, on seguir una estela de l'altre dia, sentir-se còmode, per mi sobretot còmode a l'hora de quan et toca replegar-te o et superen la primera línia de pressió, que crec que el Barça ha tingut molts problemes durant aquesta temporada, que és quan tu pressiones alt, et superen i et toca córrer enrere. Has patit moltíssims en molts partits, el dia al Granada, és que hi ha molts partits on ho passes malament, i llavors tancant amb 3, crec que el dia del Madrid va estar més còmode, i per això aposto en que pugui seguir fent-ho.
Jo per això crec que també hi haurà un 4 al mig per protegir-se una mica més, i això no vol dir renunciar en el partit, no?
Clar, veure, totalment.
Però protegir-te una mica més, o sigui, protegir-te amb la pilota.
També és veritat que si tu col·loques 4 al mig i
però tens un híbrid,
tots contem que Lewandowski i Joao Félix juguen, no? D'acord. Aleshores, si tu col·loques els 4 al mig i col·loques a Joao Félix a l'esquerra i Lewandowski de nou, d'extrem dret només pots posar Fermín. D'acord? I en canvi, Xavi no l'ha posat mai d'extrem dret. Quan el va posar de titular va col·locar Fermín a l'esquerra, i després Joao Félix i Ferran anaven alternant la posició. És a dir, em costa veure també Fermín d'extrem dret. Aleshores,
clar, l'altre dia aquesta funció la va fer Cancelo, no?
Correcte.
En aquesta banda dreta.
I contra el Shakhtar, que crec que va jugar amb Fermín, amb Joao Félix i Ferran...
Fermín era a l'esquerra.
Fermín sí, estava a l'esquerra...
Joao Félix com de fals nou.
Com de fals nou i Ferran una mica a la dreta. És a dir, que amb aquesta teoria que diem, tampoc veig clar que Fermín ocupi l'extrem dret. Aleshores... és el que em balla una mica, el que em fa pensar que potser aleshores qui té opcions és Ferran d'entrar a la dreta, que sí, és més extrem dret.
7 minuts i la mitjanit i Pedri a la banqueta, la qual cosa estarem tots d'acord que no serà titular, però és clar, tenir un jugador com ell a la banqueta, no sé exactament en quin tant per cent de forma estarà. Xavi ja ha dit a Laia avui que el 100%, no? Que havia fet una setmana d'entrenaments fantàstica.
Sí, ha dit que les sensacions eren molt bones.
Però, esclar, tenir ja un jugador com Pedri a la banqueta és una altra cosa respecte al que has tingut en l'última setmana de 3 partits, no?
És una temptació de posar-lo titular, si fos Xavi, jo.
Per quan estàs per 30 minuts, de l'1 al 30.
Clar, és que... o sigui, clar, és que el Barça, per mi, en Pedri, està molt més a prop de fer moltes coses bé, sobretot, i, per tant, més a prop de... És que... Però és un problema per Xavi, jo crec, ara, Pedri, perquè... Pedri ara hauràs d'anar-lo filtrant físicament com està, que es vagi autodiagnosticant gairebé minut a minut en els partits en els que està, i alhora anar-te imaginant com series amb el millor Pedri, no? Que és el que deu pensar Xavi tota l'estona. Ostres, si tingués el millor Pedri demà, com ho faria? Però no el puc tenir. I és una temptació constant. Jo crec que serà un tema important per Xavi, veure com l'administra, que és el que més li tira, perquè hi ha hagut moments en què hi ha hagut entrenadors, recordo sobretot moments amb Koeman, en què el propi Koeman parlava de que, ostres, Pedri hauria de descansar, però clar, el cos et demana que jugui, i aquí serà amb Xavi com ho administra, i és un moment important per Pedri físicament, d'ara fins a final de temporada, després de tants mesos i tantes intermitències en la presència en el
clar,
camp.
És que ell es perd els últims mesos de la temporada passada, juga dues jornades, es torna a lesionar, no sé si teniu certa por també a que potser tardem uns quants dies, unes quantes setmanes a veure el Pedri que va enamorar tothom.
Jo crec que fins 2024, però fa sentit, al final el jugador serà el primer que
sí, tant, i dones, Toni. Sí.
Sí, jo crec que sí, al final Pedri fa temps que no té el ritme de competició i al final sembla una bogeria, però fins 2024 no queda tant, no, si és ja, que
tens els tres partits ara, ja la, aturada
ara tens tres partits, però sí, que jugarà, jo crec demà 10-15, dimarts 15-25 i potser la setmana que ve 30-35, te'n vas al parón de
sí, però post-aturada tens Atlético i Girona,
sí, però
allà tindràs de titular.
Però, és a dir, quan tornes de l'aturada de seleccions ja és 25 de novembre, per tant et queda un mes, en un mes no et poses al 100%, jo crec que el millor Pedri no l'hauràs fins al 2024, però no ho dic com una crítica, sinó és que és normal.
No, és que dic que han cadenat dues lesions i un tram regular de partits.
Va fer la pretemporada i el segon partit que va jugar va ser la jornada 2 contra el Cádiz i ja no n'hem tornat
crec
a veure
són
més.
Crec que són dels últims 40...
Són 12 partits que s'ha perdut.
Ho mirava dimecres, dels últims 40 n'ha jugat 10. O sigui, en Lliga, eh?
I ha estat, crec que, més del 50% dels dies lesionat des que va arribar al Barça. Vull dir que són xip... Em sembla bastant...
Sí, que potser ho deia molt, no?, de Dembélé des que ha arribat, no? Ens en recordàvem molt i teníem aquest punt de vista de que s'havia perdut tants partits com havia jugat, no?, per les lesions, i Pedri realment, amb aquestes estadístiques, veus que és un jugador molt fràgil i realment comença a preocupar.
No, i mentalment, no? Jo també ho deia, pel factor mental de portes 10 setmanes intentant recuperar... t'arriben missatges de tot arreu, el teu entorn et diu calma, saps que hi ha un clàssic, però mentalment també ha de ser difícil de gestionar i vull veure com actua Pedri al damunt de la gespa.
I de fet, el que ara deia abans, la sensació, pot tornar el dia de l'Atlètic, no? Dos setmanes abans del partit de l'Atlètic ja se'l veu que el club filtra aquelles imatges de Pedri a la ciutat esportiva pilota, ostres, té bona pinta, tal, parlaves, bueno, no, prudència, tal, i decidirà. Atlètic no, Shakhtar tampoc, Madrid tampoc, o sigui que al final la decisió realment hi ha una part que l'ha pres ell. I jo estic d'acord amb el Toni, una cosa és que Pedri sigui titular, que probablement ho veurem abans d'acabar l'any, i una altra cosa és veure la millor versió de Pedri, i jo crec que estic d'acord amb el Toni que per veure la millor versió de Pedri, Pedri necessitarà anar acumulant minuts i sobretot anar acumulant confiança, que per mi crec que serà fonamental la confiança que ell vagi adquirint per veure la seva millor versió.
Dos minuts i la mitjanit, ara continuem, Joan Martí, que no sé si volies dir alguna cosa, Marvà i Pintanel, dos minuts i tornem.
Tu dirà, amb Gerard Ballé.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova amb IBP i comença a BPR. Consulta les condicions a IBP.es.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
18.481. 1-8-4-8-1.
Sèrie...
29-0-2-9.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
La mitjanit, encara ens queda una hora de programa, una hora de Tu diràs per endavant, amb el Toni Joan Martí, l'Àlex Pintanil i el Marc Marvà. I abans de continuar amb la tertúlia, un consell, molta atenció, perquè us presentem Santander Lab Zero, un joc per a descobrir quan en saps de Fórmula 1. Respon al màxim nombre de preguntes en el menor temps possible i podràs guanyar una experiència VIP al Gran Premi d'Abu Dhabi i també molts premis més. I si formes un equip amb els teus amics, també tens l'opció de guanyar un viatge exclusiu a Maranello, la casa de Ferrari, i de córrer al circuit de Fiorano. Accelera i registra't ara a santanderlab.0, santanderlab0.com, ja ho diré bé, santanderlab0.com. Això comença ja. Ara de seguida repassem també el que ha dit Imanol Alguacil, el tècnic de la Reial Societat, i li pregunto a la Laia per l'última hora dels Donostiarres. Abans t'havia deixat, crec, amb la paraula a la boca, Joan Martí, sobre Pedri, si volies afegir alguna cosa.
Res, un apunt ràpid, que és que l'any que Pedri juga 72-73 partits, incloent selecció espanyola i Jocs Olímpics, aquell any Pedri només fa una setmana de vacances. I jo desconec qui és qui li diu que faci només una setmana, si és un consell, si és una decisió seva, però en qualsevol cas crec que aquí algú l'hauria d'haver avisat o li hauria d'haver recomanat que després de 72 partits o 73 partits, com a mínim, potser no et dic un mes sencer, però 3 setmanes li haurien anat bé, i no sé quina repercussió ha tingut això, però només fer una setmana després d'un any on fa 71 partits... no em sembla que sigui el descans ideal.
L'altre dia amb el Sape vam tirar el tall de Pau Torres, que deia que ell, Pau Torres, va ser el qui més partits va jugar aquella temporada. Pedri devia ser el segon o el tercer.
No,
qui més
minuts? El segon en partits per darrere de Bruno Fernández, crec. Ah. Del Manchester United.
Pau Torres era qui més minuts havia jugat, i ell deia que Pedri hauria d'haver fet un descans molt més llarg. Pau Torres crec que va arribar
a la temporada dies, no?
Començada, hi havia un partit molt important, no em recordo ara de quin partit estem parlant, però sí que hi havia un partit molt important, el va voler jugar, i aleshores va agafar unes vacances, crec que amb Emery a la banqueta, i va poder descansar.
Supercopa,
i Pedri no,
potser.
I Pedri no, en canvi. Sí, pot ser.
La Supercopa s'ha de guanyar l'Europa League, no?
Pot ser. Supercopa d'Europa, sí.
Contra el United, crec.
Tens raó, sí.
L'Europa League és contra el United.
Sí, sí, l'Europa League és contra el United. La Supercopa... ara no ho sé, no ho sé, però sí.
Chelsea, no?
Chelsea potser és l'any que ha de guanyar el City, potser.
Sí, sí, crec que és Chelsea.
No, el tema que diu el Toni de Pedri, que estic bastant d'acord, no entenc com amb l'acumulació de partits després només li dones una setmana, però després també hi ha algú que li ha de dir a Pedri, jo desconec com s'acaben parant aquestes decisions, però dir-li, escolta, vens de jugar tota la temporada amb el Barça, Koeman aquell any els últims partits ja el canvia, perquè Pedri no s'aguanta, i el que no pots fer és Eurocopa i Jocs Olímpics. A mi em sap molt greu, jo entenc l'il·lusió d'un jugador, però o Eurocopa o Jocs Olímpics. Algú li ha de dir a Pedri... insisteixo, desconec com es pren aquest tipus de decisions, però algú li ha de dir a Pedri, escolta, que tens 19-20 anys, que tens tot un... tindràs oportunitats per jugar a Eurocopes i pues, prioritza si vols als Jocs Olímpics, però en aquest aspecte jo crec, insisteixo, que algú no va aconsellar bé a Pedri en fer-lo jugar a les dues competicions.
I de les paraules de Pau Torres, a mi el que desprèn és que Pedri, no sé com ho diu, però que Pedri ara està pagant tot allò. Clar. Físicament i mentalment, diu Pau Torres. Diu mentalment, perquè Pau Torres diu no està disfrutant de la seva professió. Crec que, no sé si és exacta la frase, però bé dir una cosa així. I per això crec que és tan important aquest retorn de Pedri, a nivell Barça, però a nivell també de la gestió de Xavi, que serà emocional, perquè jo crec que és clau. O sigui, recordo l'any passat, al mes de gener, no és comparable, però són situacions semblants en les que Ansu tornava, i recordo parlar i dir: aquest tram de temporada d'Ansu serà molt important perquè ell pugui recuperar sensacions, mentalment estigui bé i torni a aparèixer el millor Ansu. Pedri, sempre que ha tornat, has tornat en el màxim nivell. O sigui, recordo, Pedri torna i és com cada cop el Barça flueix tot i el col·loques en el camp i tant de bo torni a passar demà. Però mentalment, i desprenent les paraules de Pau Torres, crec que és un tram de temporada, o sigui, des d'ara fins a final de temporada, és important per recuperar aquestes sensacions de Pedri personals per ell mateix.
A veure, Laia, la Reial Societat té convocatòria pel partit de demà?
Té convocatòria, però és una convocatòria de 25 futbolistes i Manuel Alguacil, per tant, haurà descartat dos abans del partit. N'ha convocat tants perquè dos titulars com Zubeldia i Barrenetxea no s'han entrenat avui per molèsties i són dubte pel partit de demà. Per tant, pendents d'aquests dos futbolistes, de si finalment entren o no a la llista definitiva de 23, i a banda, Alguacil ja sap que demà no pot comptar per lesió Tierney, Pacheco i André Silva. Diu Alguacil que des de fa anys el Barça els respecta i molt, i de fet l'equip de Xavi farà bé de seguir-ho fent demà. La Reial Societat, ho deies abans, Gerard, no perd a casa des del mes de febrer, i aquesta temporada només ha perdut dos partits, contra el Madrid i l'Atlètic de Madrid. És cinquè a la Lliga, si demà guanya se situarà a dos del Barça, i a la Champions és líder del seu grup. El tècnic basc té clar que si volen guanyar contra el Barça han de lluitar per la pilota i ser fidels al seu joc ofensiu.
Que para poder ganar un equipo como el Barcelona creo que hay que ser atrevidos, hay que correr a veces muchos riesgos, y esos riesgos suponen que muchas veces, pues bueno, puedas encajar como el año pasado 4 goles, que entiendo que fueron además muy al final, habiendo hecho el equipo 60 minutos buenos.
Creu que el clàssic, que la derrota del Barça no afectarà el partit de demà, que no hi haurà una extra motivació o una extra pressió per l'equip de Xavi.
Qui xiula? Perdó, escoltem el Guacil.
Son clubes y equipos que están habituados a tener altibajos, porque ahí enseguida se ponen nerviosos cuando no llegan los resultados. Imagínate, incluso aquí hay algunos que os ponéis nerviosos cuando ganamos por la mínima y pasamos la eliminatoria, aunque sea contra un Sesta, pues imagínate, ¿no?, en el Barcelona. Entonces, bueno, es verdad que han perdido el Clásico, creo que por eso no se van a poner nerviosos, y como digo siempre, el Barcelona, da igual quién esté en el campo, todos sus jugadores son buenísimos, tienen un plantillón, un gran entrenador.
Números del Barça a Noeta, ho apuntàvem la setmana passada. El Barça ha guanyat els 3 últims desplaçaments a Donosti i fa 7 anys que no hi perd. Això sí, abans d'aquesta bona ratxa n'hi va haver una de molt dolenta. Entre el 2010 i el 2017, durant 6 temporades, el Barça no hi va guanyar ni un sol partit de Lliga.
Anul·la bufa.
Fantasmes de Noeta, recordo.
És curiós això, perquè tu dius 2010-2017. Si són els millors anys del Barça, alguns dels millors anys, algunes de les millors temporades del Barça de la seva història, no? I dius, del 2017 al 2023, el Barça hi haurà perdut 4 vegades. No?
Totalment.
I a vegades hi ha coses que jo no les entenc, sincerament, dels números i de les ratxes.
Inclús recent, no? 0-6 o 1-6.
Sí, crec que fa un parell o 3 de temporades, i l'any passat el Barça hi va jugar la segona jornada de Lliga i va acabar guanyant 1-4. Això que deia el Guacil, doncs, que al final fer un joc atrevit, voler també la possessió de la pilota, jugar obert, que és li va molt bé al Barça, però que també això ha implicat que hi hagin hagut grans golejades.
I en aquests 6 anys de derrotes hi havia la del 2015, la de Berlín.
Sí, l'havíem preguntat a Xavi.
Diu, firmaves una derrota i acabava la temporada com les acaba, i home, on he de firmar pel mal a mà i acabar guanyant el triplet.
Sí, sí, clar, òbviament. Creieu que aquest joc, diguéssim, més ofensiu de la Real Societat ofereix al Barça més possibilitats de robar com contrari, de ser perillós en aquest sentit?
Sí, però clar, depèn també del nivell en què estigui el Barça. Vull dir, la Real té un molt bon nivell, i aleshores el Barça marcarà. El Guacil deia que si el Barça està en un bon moment o els jugadors estan bé, és molt difícil que guanyin. I, I en aquest sentit, d'acord, si el Barça fa una bona pressió i això et permetrà, si robes, estar més a prop de la porteria rival, però vaja, el Barça, per exemple, el partit contra el Real Madrid, també amb el canvi de sistema va pressionar diferent. Ja no eren els dos interiors, com ha passat durant la resta de la temporada, els que s'adaptaven a la pressió, sinó que ho feia més amb els extrems. A veure com ho fa demà, també, per a veure si repeteix. Vull dir que hi ha moltes cosetes amb les que la Real, igual que el Madrid, proposarà a l'hora d'intentar sortir, i a veure si el Barça... Clar, si en aquest sentit, com que la teoria et diu, com que la Real Societat vol sortir des de darrere... Tu, com que fas pressió alta i robes, estaràs més a prop de la porteria rival. Però has d'estar fi...
I si la fas malament, no?
Clar, tant a l'hora de fer bé la pressió com després, un cop robis, tenir l'encert a prop de la porteria rival, també, clar.
Sí, són partits més exigents, però és el que jo deia abans. Jo crec que el Barça es troba més còmode aquest tipus de partit, on tens més espai i pots córrer camp obert, que no en partits com a Granada, Mallorca, que se't tanquen els 11 darrere i que és molt complicat generar perill. I crec que tot i això el Barça, excepte Getafe probablement, altres partits com Mallorca, Granada, crec que va fer mèrits suficients com per guanyar el partit. Però crec que demà és cert que també corres el risc de que la Real és un equip que té molt nivell, que la Real et disputarà la pilota i que si la Real està més fi que tu, doncs, potser palmes, no? Però jo prefereixo aquest risc de que la Real pugui fer mal, però que tu també pots fer-ne, que no partits d'aquells on s'ha tancat el darrer i el Barça atacar defenses estàtiques, al Barça li costa la vida.
Probablement també abans d'anar a Dragao potser estava fent el mateix raonament i al final, sí, sí, el Barça va guanyar, però com va guanyar, no? Vull dir que
realment... Bueno, robes la pilota a la sortida allà amb Gundogan,
sí,
perquè intenten jugar i
igual acabes... que l'altre dia contra el Madrid també robes la pilota.
Exacte. Sí, sí,
perquè,
per això.
Perquè en atac estàtic li està costant al Barça.
Exacte.
i quan roba a tres quarts doncs fa mal, però per això dic que és la teoria, però clar, veient el que deia la Laia d'aquests resultats en els últims anys, pot pensar, bueno, és que sí, sí, l'equip del Bafil juga molt bé, però és que el Barça li té presa una mica la mida, no?
Jo no estic tan d'acord amb que el guió que et pots trobar jugant contra la Real Societat, si el d'un equip tan alegre com el Betis, com el Villarreal, fins i tot a la Ceràmica a principi de temporada, que et va deixar molts espais. Jo crec que la Real Sociedad és un equip alegre però alhora molt intel·ligent, i d'aquells equips pesats que t'arriben a la línia de fons, et circulen, et descansen en pilota, et roden, et fan replegar a tu i t'obliguen a defensar-te molt lluny de l'àrea rival. És a dir, jo crec que és un equip que té possessions molt llargues i això et desgasta molt. És a dir, no tinc la sensació que els partits de la Real Societat siguin un corre-calles, com a vegades sí, equips com el Rayo de Gémez o altres equips que eren molt més atrevits, i aquests guions a la Barcelona van bé. Jo crec que la Real Societat és un equip molt sòlid defensivament. És veritat que aquest any està encaixant més, però en 11 partits, ara ho mirava, en 11 partits han encaixat 14 gols, però és que 3 li va fer el Getafe i 3 li va fer, crec, el Granada. Si li traiem això, vol dir que han encaixat 8 gols en 9 partits. Menys d'un gol per partit. Jo tinc la sensació que aquesta Real és difícil buscar-li punts dèbils, sobretot no per pilotes a camp propi, i això al Barça li dificultarà molt les coses, perquè té jugadors d'aquests trequartistes, els Barrenechea, Zubimendi, Merino, que et retallen, que et giren, que et canvien l'orientació, t'obliguen a Cancelo a baixar, a tancar bé, obligaran a João Félix a baixar. Jo auguro un partit molt complicat pel Barça i amb no gaires ocasions de gol.
Però molt divertit, jo crec, de veure per l'espectador, potser pel culer a tirar, però per l'espectador de seure a veure futbol, són dos equips que proposaran, i això sí que farà un partit divertit de veure, sobretot.
Tot i que l'altre dia, jo ho vaig dir dimecres, la Real Societat l'any passat va ser l'equip amb més faltes de la Lliga, comeses, i aquest any és el segon amb més faltes comeses, per darrere d'aquí,
el Getafe.
Sí, m'agrada.
A veure, era fàcil, eh?
Era fàcil. L'any passat va fer més faltes que el Getafe i aquest any va pel camí també de ser l'equip, que és un equip agressiu,
però
és un equip que rasca... No.
És un equip que quan perd la pilota no hi ha contragolp.
Això en els primers dos anys d'Aguacil no passava, però ara sí. Ara perden la pilota i vindrà algú que entrarà per darrere. Vull dir que és un equip que també sap ser agressiu quan toca, sense... a cometre expulsions, intel·ligent, com deies tu també, vull dir que en aquest sentit també haurem de veure què passa.
Està molt ben treballat i de fet avui Xavier i que i Manoli, jo estic probablement d'acord amb ell, és dels millors entrenadors de la Lliga, i és una evidència, i els resultats són els que són.
Totalment.
I demà serà, que em sorprèn que Xavi no ho hagi dit, perquè moltes vegades quan jugo contra aquest tipus d'equip serà fonamental tenir la pilota, i és veritat que és un tòpic, però és que és així. O sigui, sí, demà el Barça crec que tindrà molt guanyat si és capaç de tenir la pilota, perquè defensarà amb la pilota, atacarà amb la pilota i farà que la Real, probablement el que deia el Toni, aquests jugadors de la zona de tres quarts, que van apareixent per allà, que li generen molt per allà al Barça, doncs intentar eliminar-los, i això ho farà així, doncs, la pilota.
Qui xiula demà, Laia, aquest Real Sociedad Barça?
Xiula Alberola Rojas, àrbitre principal, i al VAR hi haurà Del Cerro Grande.
Mala pinta.
Mala pinta? Amb Del Cerro?
Amb Del Cerro, potser serà bon àrbitre.
Amb Alberola Rojas?
Sí, ara no li recordo d'aquesta temporada.
Ja, i aquesta temporada no.
D'entorn blanquinós.
Ja, però diguéssim que...
No seria blanquinós, notícia.
Diguéssim que potser hi ha uns quants, no? Com va dir Torralde González, d'entorn blanquinós
no
potser n'hi ha uns quants, és a dir, la majoria. Diuen que està xiulant molt bé. Jo diria que és la primera vegada que li xiula al Barça aquesta temporada, però ho dic de memòria. No em sona haver-lo...
Sí, aquesta temporada no em sona.
Haver-lo vist. Veurem què tal ho fa demà. Més enllà d'aquest Real Sociedad Barça, Laia, hem començat parlant de la gestió de les declaracions de Gundogan. Hi ha també el debat de la gestió dels joves, perquè Lamine no l'hem anomenat en l'11 titular. S'ha difuminat d'alguna manera també després d'aquell inici que va tenir en els esquemes de Xavi. I sobretot també arran de les declaracions ahir de Bojan, en aquest mateix programa, Xavi ha demanat paciència avui amb Lamine Yamal i companyia.
Sí, de fet, això que comentes de Lamine Yamal, clar, al principi es va beneficiar, per dir-ho d'alguna manera, de l'expulsió en el primer partit de Lliga de dos partits, sancionat de Rafinha, que es va perdre la segona i la tercera jornada, i després ja ràpidament el brasiler també es va lesionar, és a dir que també ara, amb tots els jugadors sants a la part del davant, tinguent Ferran disponible, tinguent Rafinha, a veure quina és la gestió que en fa Xavi del minutatge de Lamine Yamal, si continua tenint tant protagonisme o bé a va perdent pes. Sobre la gestió del vestidor, primer recuperem el document ahir de Bojan en declaracions d'aquest programa, que deia que el principal objectiu de Lamine Yamal aquesta temporada han de ser els estudis.
L'altre dia la Mil li deia que un dels seus objectius aquest any ha de ser treure's quart de l'ESO. I entenc que és molt difícil compaginar dinàmica de primer equip amb curs escolar. Però tots aquests ascensos que estem provocant entre tots, sembla que estar amb un juvenil de primer any del Barça no tingui valor, perquè ja volen estar al Barça bé. I no és culpa d'ells, és culpa del que veuen.
I avui Xavi ha donat suport a les declaracions, aquesta idea de Bojan amb Lamine Yamal i amb tots els joves que pugen, diu Xavi, les expectatives no acabin sent contraproduents.
Es una respuesta que viene a decir pues que hay que ir con cautela, con calma, que no hay que precipitarse con el chico, tiene 16 años. Calma, tranquilidad, que vaya ganando seguridad, que sí, que tenemos muchas expectativas en él, pero que no hay que generar expectativas por encima de lo que precisamente le pasó a Bojan, ¿no? Y creo que la figura de Bojan es muy importante para el club, muy importante. Y creo que está haciendo una labor extraordinaria y en eso vamos con pies de plomo, con Lamine, con Marguiu, con Alex Garrido, con Marc Casado, pues hay que ir gestionando el ser futbolista del primer equipo del Barça, que no es fácil.
¿Y esteu d'acord amb aquesta gestió que està fent el Barça i Xavi de Lamine Yamal?
Sí, estic d'acord amb el fet que no s'han de generar expectatives per sobre del que és la realitat, tot i que també considero que en certs moments d'aquesta temporada, quan hi ha hagut baixes o quan ha convingut, el club tampoc ha posat excessius esforços per frenar-ho. La veritat, a mi també em sembla que el club d'alguna forma ho podria haver intentat limitar més.
I estàs d'acord en aquesta gestió també que s'ha de fer des del club, des del Barça, de que el nano compagini les dues coses, el futbol i els estudis?
Totalment.
Fonamental. Totalment. Fonamental. No, és veritat que al final la irrupció de Lamine, com deia que l'arriba, és veritat, expulsa Rafinha Getafe i et troba els dos primers partits, els dos següents partits, en els que Rafinha és, en el que Lamine és titular. Es lesiona Rafinha, que realment, per circumstàncies anormals, podríem dir d'aquesta manera, es troba Lamine aquesta situació aquesta oportunitat que li ha donat Xavi i que l'aprofita, però jo sí que és veritat que crec que és important gestionar-ho amb tranquil·litat, i de fet és el que està fent Xavi. O sigui, de fet ara no m'ho sé de memòria, però en els últims 5-6 partits, 7 partits, Lamin en pocs partits ha estat titular, no? I per tant crec que és el camí que ha de seguir, vull dir, amb tranquil·litat i anar cremant les etapes que s'han d'anar cremant, sobretot perquè crec que és innecessari i que a més no s'ho mereix el jugador i que el pots cremar, afegint-li una pressió que realment per la seva edat i pel rol que té la plantilla no li toca.
Jo sí que recordo post, crec que és quan debuta amb la selecció, l'aturada d'octubre, que era titular claríssimament, o sigui que era el millor moment potser esportiu de Lamine des que és el primer equip del Barça, parlo d'això i estem parlant de 70 dies des que va arribar ara a l'agost, però en aquell moment recordo un parell de suplències que vaig pensar, aquí Xavi està fent una gestió 100% d'aquí, de gestionar el jugador, ara hauria de ser titular per mèrits i perquè és el millor jugador, fins i tot hi havia, fa un mes hi havia dies que era el millor atacant del Barça amb diferència, Lamine Yamal. Post això, et diria que ara ja fa un parell de setmanes o tres, tornant de la següent aturada de l'art de... ja no està sent el jugador tan explosiu o tan decisiu o que ens va entrar tant pels ulls com va ser, perquè era una novetat segurament també per nosaltres i també per als rivals. I aleshores, a partir d'ara és com segurament un següent pas, no? El de Lamine, que ja ha arribat, ja ha aparegut, ja és un jugador del primer equip, perquè pensem que era un jugador que quan se'n va anar de vacances aquest estiu el club li va dir torna per entrenar el juvenil, i ell torna i passa del juvenil al primer equip, i aleshores ell tot aquest procés mental, doncs ara ja sap que és un jugador del primer equip, i tot això és el que ha d'anar gestionant Xavi, i ell, després de mostrar al camp que segueix sent el millor jugador o el millor atacant del Barça, que va ser-ho durant molts dies.
Ens hauríem d'estranyar si d'aquí 3 mesos estem fent un debat de si Lamine hauria de baixar en algun partit a jugar amb el filial o amb el juvenil? Ens podem trobar en aquesta situació.
De fet, aquesta és la idea del club, que en principi tant ell com Fermín eren els jugadors que es quedaven en dinàmica del primer equip, però supeditat també, per exemple, quan arribessin aturades de seleccions, en funció del minutatge que haguessin tingut amb el primer equip o no, es consideraria si era millor que tinguessin un descans, que baixessin una mica el ritme o que anessin a jugar amb el filial, el juvenil, perquè no estaven tinguent minuts. I jo crec que si en algun moment encadenen molts partits sense jugar, no es descartarà aquesta opció, perquè al final són nanos. És que Lamine Yamal és que està fent quart de l'ESO, és que necessiten jugar.
Jo no m'imagino per això, ara mateix.
També tens una plantilla molt curta. Tens 19 futbolistes, tens 19 futbolistes més Fermín i Lamine.
Per mi hi ha dues coses. Primer, que a les aturades estan anant amb la selecció, i per tant, i Fermín de moment està a la prellista, veurem si anirà...
ja van amb la sub-21.
Per tant, amb aquest aspecte és difícil aprofitar l'aturada per fer-los baixar, i després, primer, tens la plantilla curta, i a més, i després són jugadors que estan jugant. Vull dir, que potser no tenen el rol de ser titulars indiscutibles, però vull dir, bueno, aparto Fermín de la qüestió, però en el cas de Lamine està jugant, vull dir, Lamine segueix tenint minuts, per tant, no és un cas, per exemple, m'invento, comparant-ho de l'any passat, Pablo Torre, que és un joc que no juga, o sigui, que no juga sí o sí. En aquest cas, doncs, t'ho pots plantejar, però en el cas de Lamine, que sí que permet protagonisme en el primer equip, no m'imagino, no dic ni que sigui bon ni dolent, però no m'imagino ara aquest escenari en 3 mesos de plantejar-nos de si Lamine pot baixar o no al filial.
De totes formes, jo tinc la sensació que al Barça o a l'entorn del Barça som una mica, no sé si presumptuosos o arrogants, perquè tots els clubs que et miren d'arreu d'Europa deuen pensar, ostres, quina sort que té el Barça, perquè cada 3 setmanes treu un jugador històric. Marc Guiu, Lamine Yamal, Balde, Gavi, Araujo, Casado, Garrido... És a dir, els clubs que et miren, jo crec que tendim a exagerar el talent que va sortint sense cap mena de filtre. I després, de tots aquests jugadors, quan s'han consolidat de debò en el primer equip al llarg dels últims 15 anys? Perquè clar, si tu estiguessis traient jugadors històrics cada 2x3, després arriba a Europa i vas fora les primeres de canvi a l'Europa League, o amb Koeman directament ets un horror, o amb Valverde també vas naufragar. És a dir, crec que en tot l'entorn ens agrada recrear-nos, potser és perquè necessitem factors positius als quals agafar-nos, però amb jugadors que ràpidament els hi col·loquem l'etiqueta de nou Bellingham, nou Musiala, i després no és la realitat, i després ens acabem amb, és un cotxe que va a 160 sense frens i ens acabem estampant.
Això que diu de la pressió, que crec que és injust, i parlo més amb el cas de Lavín, que és el que està jugant més, carregar-los a sobre una pressió que crec que no es mereixen.
Clar, però, faltaria, no?
Però tu veus que altres clubs que també treballen molt bé, entenc, el departament de scouting i la cantera, clubs com el Dortmund, com el Bayern, treguin cada temporada 6, 7, 8 nanos que aquí ja diem que seran històrics, Marc Guiu, Garrido...
Per exemple, per mi el cas de Marc Guiu va ser molt significatiu amb això que dius, Toni, perquè, és a dir, surt, fa el gol als 33 segons i a partir d'allà les tertúlies aquella nit eren: pot jugar a la Champions Marc Guiu? Pot jugar al Clàssic? Ostres, que el convocaran amb la selecció sub-17 i ha d'anar al Mundial, ara ha d'anar al Mundial quan està jugant aquí, al final és una cosa circumstancial que juga amb el primer equip, debuta amb el primer equip perquè hi ha unes lesions, perquè si no hi haguessin hagut les lesions, potser hagués jugat la primera eliminatòria de Copa que jugui al Barça. Aleshores, d'aquí hem de trobar el punt entremig de ara Champions, que jugui el Clàssic, de que ha de tenir oportunitats, però quan arribi la Copa al mes de gener, aleshores que vagi a la convocatòria i que jugui, perquè també crec que s'han d'anar introduint al primer equip. Però clar, a vegades, i la premsa aquí crec que som els principals culpables, passem de 0 a 100 i no dubto que Marc Guiu tingui talent, és a dir, aquell gol tampoc no el fas, no deixes de posar-te nerviós si no has tingut tota la trajectòria, has crescut en aquest context de la Masia que et preparen per quan arribis al primer equip. Però clar, és que hi ha un pas d'aquí, i si després al nano li acaben dient aquest estiu: escolta, busca't una sortida perquè aquí al Barça ara mateix, pel que sigui, que llavors semblarà que sigui un fracassat. Ostres, no, però clar, és que té 17 anys.
Això passa amb tot, i el Xavi ho ve moltes vegades. Aquí és com el partit de l'altre dia contra el Madrid. No ens enganyem, i la realitat és que si Bellingham no fa l'1-2, l'anàlisi del partit és completament diferent. I per tant, sí, és el que diuen. I el Xavi ho ha explicat avui també, saber trobar l'equilibri. O sigui, jo crec que és fonamental el tema de l'equilibri, i són aquest aspecte que, com a mínim, dins de l'estiu, en aquest cas Xavi, doncs com a mínim de portes en fora sí que explica saber trobar aquest equilibri, no?
Jo sí que penso, però, és que hi ha una part en la que segurament des de fora deuen pensar, per seguir amb la comparació que feies, Toni, potser des del Dortmund es miren i diuen: o sigui, al Barça se li ha anat la millor generació de futbolistes de la casa, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, i ara mires a l'11 i hi ha Valde, Gavi, ara surt Fermín, ara hi ha Lamin, i també per ells deu ser un impacte, segurament, que ho és també per nosaltres. El que sí que no cal, i jo crec que sí que tenim la nostra responsabilitat, de que Lamin no és el nou Messi, ni Fermín és el nou Iniesta, ni Valde és el nou Jordi Alba. Però una cosa jo crec que és elogiar, perquè sí que ha anat Jordi Alba, hi ha aparegut Valde, ha marxat Iniesta i Xavi, ara hi ha Gavi i Fermín, que és com, ostres, però és impressionant. I l'altra és enaltir-los fins ja a fer-los jugadors històrics, no? com li has titulat tu, que crec que és l'equilibri 100%.
4 i 2 quarts d'una. És que tinc l'agut que demà té partit. Demà té partit, a les 2 del migdia té partit i se n'ha d'anar a dormir l'agut, que demà, si no, no estarà despert per viure aquest Osasuna Girona. Abans, per tancar l'actualitat del Barça, alguna cosa més abans d'anar a dormir, Laia?
3 apunts. La comissió delegada de la Lliga ha aprovat avui canvis en la normativa econòmica que a mig llarg termini poden beneficiar els clubs accedits en la massa salarial, com és el cas del Barça. De moment, però, no implicaran canvis importants al club català de cara al mercat d'hivern. Per tant, l'arribada de Vitor Roque es continua plantejant molt complicada. D'altra banda, i també en el capítol econòmic, el Barça recorrerà al TAS una sanció de 500.000 euros de la UEFA pels comptes presentats a l'exercici del 2022. L'òrgan de control financer dels clubs del màxim organisme europeu considera que el Barça va declarar erròniament beneficis corresponents a la palanca de venda dels drets televisius, que no són ingressos rellevants segons la normativa. Un tema de com comptabilitzes les coses. En el seu moment el club ja va interposar un recurs que avui hem sabut ha estat desestimat, i ara el Barça anirà al TAS. I relacionat amb la UEFA, avui s'ha anunciat un acord amb el grup Amauri, propietari de France Football i l'equip, per organitzar conjuntament la Pilota d'Or a partir del 2024. Es mantindran els mateixos premis amb una novetat: hi haurà un reconeixement al millor entrenador o entrenadora, tant en futbol masculí com en futbol femení.
Veus, ja sé què feia Alexander Steferin l'altre dia a la gala de la Pilota d'Or. Segurament fer negocis i d'acabar de tancar aquest acord. Bon viatge, Laia.
Vale, bona nit.
Que vagi bé demà a Sant Sebastià. Parlem del Girona, va. A les dues del migdia, de fet, juga demà l'equip gironí, co-líder de la classificació, recordo, amb 28 punts de 33 possibles, igual que el líder al Real Madrid. Hola, Miquel Agut, Pamplona, bona nit.
Gabon, bona nit, Gerard Ballera.
Bona nit. Quin temps fa i quin temps s'espera per demà? Perquè amb aquest temps que hi ha arreu de l'estat espanyol, la veritat és que, no sé, suposo que molt bon temps no farà demà al Sadar.
De moment, a mi el que m'interessa és que el camp estigui al seu lloc, que no hi hagi hagut cap temporal que se l'hagi emportat avall fins a algun altre punt de l'estat. De moment això està garantit. I per la resta era una mica de xirimiri, però ha fet un dia prou correcte. Ha plogut al matí, però durant gran part de la jornada el cel ha estat més aviat clar. I per demà, probablement més a la primera part que a la segona, si ha de ploure, serà més als primers 45 minuts que als segons, però tampoc no s'espera un gran aiguat, si més no, això en les previsions que he consultat aquests últims dies. Intentaré afinar-ho amb els meteoròlegs i meteoròlogues de la casa, a veure si hi ha un punt més de precisió, però vaja, i si algú ha de venir demà al matí per carretera per veure el partit i animar el Girona, que s'abrigui, no fa un fred que pela, però que fa fred, o sigui que s'abrigui per venir a veure el partit al Sadar.
Fantàstic. Què hem de saber d'aquest Osasuna Girona, Agut?
Doncs mira, hem de saber que el Girona en aquest estadi només hi ha guanyat dues vegades, l'última el 2015 amb un gol d'Alcaraz a segona divisió, mentre que l'anterior l'hem d'anar a buscar a la dècada dels 40.